tot costa.
Fitxar un nou diferencial és una de les prioritats del Barça, ja ho sabeu, aquest estiu. El mercat, però, no presenta gaire opcions assequibles econòmicament que millorin el que tens. De moment, el futur de Lewandowski està més lluny del Camp Nou que quan Laporta el volia renovar durant la campanya electoral. Abans d'entrar, deixin sortir.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 17 d'abril de 2026, un dia, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un vespre marcat pel bàsquet i per les Eurolligues, en aquest cas.
Doncs sí, perquè ara mateix estem pendents de l'Uni Girona, que juga a les semifinals de la final a 6 de l'Eurolliga contra el Fenerbahçe. Podia ser una tarda històrica, però malauradament no fa bona pinta ara mateix. Queden 2 minuts 25 segons perquè acabi el partit i l'Uni perd de 15-72-57 ara mateix. Per tant, tot fa pensar que el Fenerbahçe serà el primer finalista d'aquesta Eurolliga.
No hi guanya res.
Aquesta que sentim és la Lloberes. Ja sabeu que la transmissió digital amb el Macià i la Lloberes.
I el Xavi Soler.
I el Xavi Soler des de Saragossa narrant que és aquest que sentiu.
Íñiguez comença ja a donar ovacions a les jugadores. Ara canvia Koulibaly per Pendante.
Fa un moment anava a dir que seria un miracle. Ara ja Íñiguez ja dona partit per perdut. 15 avall, 2 minuts pel final. D'història ja n'ha fet l'únic. Cap equip català havia arribat a les semifinals de l'Eurolliga de bàsquet i ja ens explicava ahir el Xevi que hauria estat realment sorprenent.
Era difícil. El primer quart l'han aguantat l'Uni Girona, però a partir d'aquí és veritat que les turques han començat a eixamplar diferències.
Tots els partits de la temporada entre el Fenerbahçe i l'Uni han seguit el mateix patró. L'Uni ha aguantat al principi, però al final s'acaba imposant la superioritat de plantilla de les turques. A més, l'Uni ja ho hem comentat també, ha arribat aquí a Saragossa amb lesionades, amb jugadors que no estaven al 100% físicament. En fi, que no podrà ser la final, però evidentment enhorabona per el trajecte europeu que ha seguit l'equip gironí i d'aquí una estoneta amb el Xevi Soler des de Saragossa podrem comentar la jugada amb alguna de les protagonistes.
Si voleu seguir aquests dos últims minuts, el Digital de Catalunya Ràdio, la segona semifinal la jugaran el Saragossa i el Galatasaray a 8:45 del vespre. I també és dia important pel Barça de bàsquet, ho deies, a l'Eurolliga masculina, obligats a guanyar el Bayern de Múnich a partir de 8:45 del vespre, en l'última jornada, si volen ser el play-in, el Bayern de Múnich, que s'ha entrenat per Pesic, ex-tècnic del Barça, i que avui s'acomiada d'Europa després d'anunciar la seva retirada definitiva.
Abans que comenci aquesta segona transmissió, en aquest cas de l'Eurolliga masculina, saludarem el Macià al Palau perquè ens expliqui l'última hora i perquè ens faci quatre números a veure com acabarà el Barça en aquesta última jornada. L'únic que és segur, el titular, és que si guanya va directe a play-in.
En futbol no hi ha lliga de primera masculina aquest cap de setmana perquè demà hi ha la final de Copa, Atleti de Madrid, Real Societat, demà a les 9. L'altre esdeveniment futbolístic que caldrà seguir aquest cap de setmana és el City-Arsenal, diumenge, amb la Premier en joc. El City té 6 punts menys que l'Arsenal, però també té un partit menys. Per tant, si guanya, empatarà virtualment els Gunners quan quedaran 6 jornades. Fa 22 anys que no guanya la Lliga l'Arsenal i ara mateix torna a perillar quan durant bona part de la temporada hem vist que clarament guanyaria l'Arsenal d'Arteta aquesta Premier.
Ves apuntant la 23ena.
Farà 23 anys, tu creus? Bé, quedaran 5 jornades. S'ha de veure que aquest City tampoc ha estat especialment regular durant la temporada.
No, però ara va ser passar al Madrid i ha agafat velocitat de creuer. Això el City de Guardiola ho ha fet 50.000 vegades. Li recordo dues o tres lligues remuntades al Liverpool, que per Nadal semblava que anava com un coet i tururu trompeta.
El Barça encara cueix a l'actuació arbitral a l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid. Avui n'ha parlat Juste, després el sentirem. També ha parlat el president de la Lliga, Javier Tebas, que ha estat avui al Godó. I diu que el Barça va per bon camí per tenir l'1-1 aquest estiu, és a dir, per poder fitxar amb normalitat. Jo calculo que ho ha dit unes 30 vegades aquesta última temporada, ara només falta que realment això sigui realitat.
Jo cada cop que sento que el Barça està en bon camí per anar l'1-1, penso que no envelleixo, que estic allà, que sóc el mateix de fa 5 anys i no és veritat, malauradament.
Dèiem que no hi ha lliga masculina aquest cap de setmana, tampoc no hi ha lliga femenina, per motius diferents, en aquest cas hi ha aturada per compromisos internacionals. El gruix de les jugadores del Barça són amb Espanya, que demà juga amb Ucraïna a les 4 de la tarda. Entre elles, entre aquestes jugadores, hi ha Alexia. Del seu futur n'ha parlat Marc Vives, el director esportiu del Barça a TV3. Després el sentirem. Us faig un spoiler: decidirà la capitana el seu futur.
Això també seria novetat.
Tampoc.
Com a l'1-1.
I en futbol internacional, el Betis i el Celta van quedar eliminats de l'Europa League. El Betis, que havia empatat amb el Braga a l'anada, es va deixar remuntar un 2-0 al minut 26 de partit per acabar perdent 2-4.
Increïble segona part, vaja, final de primera part i segona. És més, es va viure una cosa que jo no havia vist o sentit en aquest cas en un camp de futbol, que és que quan quedaven 10 minuts la megafonia va demanar que els aficionats que desallotgessin l'estadi. Sí, va ser un error.
Es veu que va ser per error.
No, evidentment. Però, la gent es va acollonir perquè van dir que era per problemes de seguretat. La gent que ja en tenia prou amb el 2-4, cames, ajudeu-me amunt. En fi.
Sí, sí, que hi ha coses que de tant en tant...
Com dirien allà, un autèntico despelote.
I a la Conference el Rayo també va vorejar el drama perquè havia guanyat molt còmodament a l'anada per 3-0 i estava perdent per 3-0 en el partit de tornada. I si Palazón va acabar classificant el Rayo amb el seu gol per aquestes semifinals de la Conference. Amb aquests resultats que s'han produït en aquesta setmana, ara mateix el cinquè lloc de la Lliga Espanyola per la temporada vinent per la Champions perilla. L'està lluitant amb Alemanya i faltarà veure què facin els equips espanyols i alemanys a les semifinals tant de la Champions com de la Conference i de l'Europa League. En tenis, el Godó, tenim definida la primera semifinal de demà. La jugaran el serbi Medvedović i el rus Rublev. Musetti, l'únic top 10 del rànquing que restava al torreig, ha quedat eliminat a mans d'Arthur Fils, que jugarà l'altra semifinal contra Rafael Hoder, que és la revelació del torneig i que s'ha carregat Cameron Norrie en 2-7, 6-3 i 6-2.
Caram, que ràpid, la tarda.
Doncs s'ha acabat la jornada de quarts al Godó, d'aquí una estona...
De fet, ara ja tenim definides les dues semifinals. Estava pendent d'aquest últim resultat i, per tant, les dues semifinals amb la presència d'aquest jove convidat pel torneig, Rafael Hoder, que ha arribat fins a les semifinals i jugarà aquesta semifinal contra Arthur Fils.
De Leganés, és.
Sí. Gairebé del meu poble.
És una de les revelacions de la temporada i ara mateix se li està posant cara de guanyador del Godó com quan no era evidentment de partida un dels favorits. Després ho analitzarem amb el Sergi Andreu.
En hoquei patins, ahir van quedar definits els partits de quarts de final de la Champions masculina: Barça Sporting de Portugal, Benfica Reus, Porto Liceu i Barcelos Tricino. I aquest cap de setmana Motores disputa el circuit neerlandès d'Assen, la segona ronda del Mundial Femení de Velocitat. En una pista que no coneixia, la tarragonina Paola Ramos ha signat la tercera posició als entrenaments. Per cert, que demà a les 6 de la tarda el Tarraco Arena a Tarragona es tanca el Mundial de Trial Indoor, ja decidit per Toni Bou.
Acabat ja el partit a Saragossa, 76-59. Finalment l'Uni ha perdut de 17 i, per tant, no serà la final de diumenge, sí que hi seran les grans favorites del Fenerbahçe. Insisteixo, d'aquí una estoneta el Xevi Andreu amb protagonistes des de...
Xevi Soler.
Xevi Andreu, he dit?
Sí. Has barrejat el Sergi Andreu.
De relacions institucionals
de l'Espanyol. Xavi, però
qui deu ser Xavi? Xavi Soler i Sergi Andreu. Un el tens al Godó i l'altre...
És això.
I l'altra barreja, que és Sergi Soler, avui és la...
Sí, avui hi ha tertúlia dels Solers, ara parlarem. D'aquí una estona, insisteixo, Xavi Soler, en protagonista des de Saragossa. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem si renovaríeu Lewandowski. No és el primer cop aquesta temporada que fem aquesta pregunta, però segurament tindrà resultat diferent el que potser va sortir quan ho van fer per primer cop, que devia ser cap al novembre. Renovaríeu Lewandowski? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. La Sònia Lear, com sempre, ben pendent. Diu que els divendres no esteu tan animats, animeu-vos, que ja vol sentir-vos i saber què dieu de Lewandowski.
Des d'ara i fins als 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Cost, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs bé, ja?
Estic bé, sí.
Però, a veure, és que, clar, és que dimarts a la TDT ens vas deixar una mica amoïnats.
I que el Barça té una naturalesa i que hi ha gent del Barça...
Respecto la gent que no vol guanyar Champions, d'acord? La respecto.
Estava molt enfadat,
eh?
El Bernat, que no... Bé, que l'orgull queda en no voler guanyar Champions.
Sí, no. Si voleu parlarem d'això, però, vaja, va ser, diguem, en el frau de la batalla, en aquestes tertúlies diabòliques que protagonitzem amb el Ricard.
S'ha de respectar tothom, sí. I tu respectes la gent que no vol guanyar Champions, que és un segment de la població que jo no sé si és gaire ampli, però...
La gent que vol guanyar copes d'orgull i de dignitat. A mi m'agrada més l'orelluda.
Molt bé, però avui el Bernat ja ha recuperat el seu somriure habitual. El Bernat Soler, com sempre, un dels integrants de la tertúlia del divendres. Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
I avui, per completar la tertúlia dels Solers, Gemma Soler, bona tarda.
Ho sabia. Fa tanta gràcia que no hi ha res que li ha fet
més il·lusió en tot el dia quan ha vist
ho sé.
Que coincidia amb Bernat Soler i Sergi Soler i ha dit, home,
jo ara ja podria marxar i marxaria amb sensació de plenitud, però...
I a l'altre costat hi ha 157.000 solers.
Ah, això mateix. Solers i no solers, suposo.
Algun herrero, també.
Algun herrero, efectivament, els dies que no ve.
Si tu estàs feliç, endavant.
Doncs mira, sí. Tu també?
Sí, tot bé.
Doncs endavant. Al final va d'això, de passar-s'ho el millor possible. I per passar-s'ho el millor possible, els divendres fem tutoria. Aquí va la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
Avui parlem d'un partit que es va jugar a Europa. Quin partit és?
Home, avui primera pista molt poc generosa. Sabem que parlem d'un partit i només sabem que es va jugar a Europa, clar, això...
No és el Maracanazo.
Per exemple.
No? Que és un dels partits mítics de la història del futbol.
Ja, o d'aniversaris, igual, aquesta setmana, o bé?
D'aniversaris?
Bueno, no sé.
Bé, d'aquí una estona...
Partits de l'abril?
D'aquí una estona ho sabrem. De seguida, segona, tercera, quarta i fins a la resolució de la tutoria. Abans, però, abans d'arrencar, recordar-vos que tot costa una dècada.
Leo Messi, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa, fent honor al nom del programa. Hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
Sí, esto todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui soltando y me fui acostumbrando.
Els teus fills parlen català?
Mateo, mejor que Thiago, pero Thiago también.
Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas... De tant en tant, en la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí,
eh?
Sí, pero después... Lo podría hablar, pero... Todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada.
El Mateo i el Thiago, els dos fills grans de Messi, després, si no m'equivoco, venia el Ciro.
Sí.
En té tres, no? En té més.
En té tres. Sí, sí.
I qui sap si en un futur immediat formaran part del futbol base del Cornellà, que és el club que ha comprat son pare. Després en parlarem perquè avui hi ha hagut reaccions, no de Messi, però sí d'altres parts que han intervingut o que estan afectades, en aquest cas en positiu, per la compra del Cornellà per part del millor futbolista de la història. Abans, però, parlarem del Barça. Most nights I feel that I'm not enough.
I've had my share of Monday mornings when I can't. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. And I come undone. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I swear to God I'll survive.
Aquest que escolteu és Luis Capaldi, que li deu agradar el Salva Por perquè de tant en tant ens el va posant. Aquí interpreta Survive. Crec que ha tingut algun... Vaja, té alguns problemes de salut i alguna escena mítica.
Hi ha un documental en Netflix en el que ell s'obre molt abertament i parla dels seus problemes de salut mental.
De fet, el Salva m'explicava que hi ha un concert que és mític, Glastonbury, potser?
Glastonbury.
Això, que es queda a mitja cançó sense poder cantar i el públic li va acabar la cançó i que es veu que va ser un moment molt, molt màgic. Bé, doncs el bo d'en Luis continua cantant, tot i aquests problemes, i aquest tema és nou, no entenc. Salva Pou sempre amatent a les novetats musicals. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Parlàvem a l'inici de la signatura del nou que el Barça ha suspès aquesta temporada, dit així a grans trets, eh? Després podem parlar, si voleu, del rendiment de Lewandowski i de Ferran, però... En les últimes hores hem pogut escoltar Robert Lewandowski, el fanzone amb el Gerard Romero.
Sí, va ser ja a la nit, en una entrevista amb el Gerard Romero, on veiem Lewandowski molt simpàtic, realment, en la conversa que tenen. Evidentment parla del moment esportiu i li diu Lewandowski que, doncs, que el vestidor està amb moltes ganes de guanyar la Lliga i amb ganes d'oblidar-se, diríem, de l'eliminació de la Champions. I hi ha un moment en què el Gerard Romero, evidentment, li pregunta pel seu futur, perquè estem pendents d'això, de si renovarà pel Barça, li demana si ja té l'oferta del club blaugrana i què n'opina. I ara el sentireu per... Diríem que respostes no en resol gaires dubtes dels dubtes que tenim al voltant del seu futur, però vaja, veient-lo també en les imatges i el to que fa servir, jo us puc dir que se'l veu o se'l veia vaja incòmode amb aquesta pregunta i que si no respon és perquè diríem que ara no vol tractar aquest tema encara.
El club sabe todo que yo pienso también, yo necesito un poquito también para pensar y es claro para los lados y que todo que es en la prensa cada día algo nuevo para nosotros no es importante, pero más importante es que queremos hacer esta temporada juntos y sí, esto.
Sí, sí, esto. D'estudi una mica, sí, incomodat.
Sí. Sí, anem al tema. A veure, per part del Barça, què diu de la renovació de Lewandowski? Doncs que Lewandowski ja coneix tot el que el Barça li pot oferir i l'ofereix, que sap ja les condicions de l'oferta que li pot fer, que evidentment passa per una rebaixa important del salari, això ja ho sabia. No sé si en aquest cas estem parlant ja de la típica quan es diu és l'últimàtum, és l'última oferta que li farà el Barça de renovació, la té sobre la taula, ja és oferta en ferm, però vaja, en qualsevol cas sí que l'important, que és que si sap les condicions o no, això el Barça ens diu que sí, que ja ho han parlat, és evident que Pini Zahavi és el seu representant, parla constantment amb Joan Laporta i amb el club, fa uns dies vam parlar, ja vam explicar el reservat, precisament que la conversa parlaven de la renovació de Flick, amb aquell acord verbal que teníem fins al 2028, però evidentment de la renovació de Lewandowski també fa temps que en parlen, i a partir d'aquí el que diu el Barça és que ells el que esperen és ara ja que es decideixi Lewandowski, però que saben perfectament que això no passarà fins a final de temporada. Ara ho sentíeu també en aquestes declaracions. Lewandowski té molt clar que fins que no resolgui la Lliga no donarà la resposta. Pel que fa a l'entorn de Lewandowski, evidentment ens diuen, si estem dient això, que no s'ha pres la decisió encara, que l'està valorant i que és una decisió molt difícil per a ell de prendre, el fet de si renova o no renova. Primer, coses, Lewandowski vol seguir jugant, que això hi hauria gent que diu, bé, l'opció és renovar o, diríem, ja retirar-se, perquè té 36 anys, 37, doncs no, ell vol seguir jugant i vol seguir fent-ho en un club competitiu. És la prioritat, per tant, aquestes ofertes que evidentment té d'Aràbia, per exemple, doncs no serien la prioritat. Ell té altres ofertes, altres clubs que sí que són de lligues competitives i, per tant, a l'hora de valorar ofertes ara mateix, entre el Barça o altres clubs, doncs abans Aràbia, que Aràbia té altres clubs també interessants per Lewandowski, que evidentment econòmicament doncs, sí que són doncs, més altes que no pas el que li pot oferir el Barça. Després que la prioritat de Lewandowski sempre ha estat i segueix sent quedar-se al Barça i que per això encara no ha pres la decisió, per això li està costant tant prendre la decisió de si renova o no, perquè ell voldria quedar-se al Barça, però evidentment ha de valorar-ho tot, no només la part econòmica, sinó, i aquí ve el tercer punt, doncs saber quin rol tindrà ell. Ell sap que el seu rol és suplent, és conscient de l'edat i aquesta temporada ho ha anat veient i això ho ha parlat des de l'inici amb Hansi Flick, amb qui parla molt, però evidentment hi ha tipus de suplent i una cosa és ser, diríem, el segon davanter, no? El suplent segon, i l'altre és doncs, ser un davanter residual. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que amb això sí que sempre Flick és molt honest amb ell i ho parla amb tot, són dues persones que ho parlen tot, no només Flick, també ha de parlar aquí Deco, i amb tot això sobre la taula doncs acabarà de decidir Robert Lewandowski què fa, però insistim, pel que ens diuen des del seu entorn, no és una decisió que per ell personalment sigui fàcil de prendre.
Has posat al damunt de la taula molts factors esportius. El factor econòmic està més o menys parlat, ho dic perquè el que és evident és que el Barça no li oferirà una renovació.
Les condicions econòmiques les sap també i són a la baixa, molt a la baixa, segurament més a la baixa del que s'esperaria Lewandowski sabent que li rebaixarien el sou.
D'acord, i això l'inquieta menys o que el fet de no saber si serà residual, si serà segon o diries que per un igual?
Jo crec que menys que... Home, a veure... En el moment en què és menys del que ell s'esperava, jo crec que també hi ha un punt que bé, que ja sé que em rebaixaràs el sou... Però potser tant, doncs, a veure si aquí també és un punt de tenir en compte. Sí.
Però si ell volgués mantenir, per dir-ho així, l'estatus econòmic que tenia ara el Barça, a banda que és molt difícil que ningú li ofereixi, on li poden oferir és, sobretot, Aràbia Saudita, i no, la Laia ho sabrà millor, però jo crec que ell no ha estat mai gaire atret per aquesta...
No.
Per aquesta via.
Prefereix altres ofertes, altres lligues que puguin venir d'Itàlia, que puguin venir d'altres clubs que ell...
Fins i tot als Estats Units, mira què et dic.
També.
Per la seva vida,
per la seva família...
No, però per això, que és que crec que el factor econòmic, en el cas de Lewandowski, el té una mica solucionat.
Solucionat.
Així com hi ha jugadors que diuen vaig a fer l'últim atracament, no seria el que l'ha mogut a ell.
L'últim atracament l'ha fet ja...
Entre comets.
Ell
ha tingut un contracte amb el Barça d'estrella mundial, com li corresponia, a més amb un contracte que va anar creixent, i ell ha respost.
L'última temporada baixava una mica. La heavy era l'anterior, que em sembla que eren 33, i aquesta era 20 llargs.
L'impacte amb comptes en llibres aquesta temporada entre amortització i salari és 40. Això és el que el Barça alliberarà l'any que ve.
Sí, segurament.
Segur que tiràs amb el Julián de Torn o amb...
El que vull dir és que ell, l'explotació, diríem, econòmica de la seva carrera, jo crec que ja l'ha fet, que l'única opció per mantenir una fitxa d'aquestes estil és el que deies ara, una Aràbia Saudita, perquè és que no hi ha cap altre mercat que li pugui... Però, a Anglaterra, però...
Però que ell ja no va venir al Barça pels diners, perquè els diners que li ha pagat al Barça els haurien pagat igualment al Bayern. Això, em sembla bastant clar. Sí. No va venir per això i tampoc crec, com apuntava la Laia, que això sigui la prioritat. Una altra cosa és que li facin una oferta que ell consideri que no...
Per tant, acceptant, com accepta que guanyarà menys diners, aquí al final també es tracta de... Ja traient el tema econòmic d'una valoració esportiva i de vida. De vida vol dir de ciutat on viure, de si la casa que s'ha fet al Garraf, doncs, de propietat, doncs la vol continuar aprofitant o només venir els estius, i després a nivell esportiu, clar, jo no sé si hi ha algun club que li pugui garantir titularitats. A mi em sembla difícil.
Als Estats Units.
Sí, però allà ja també és un altre projecte de vida per conèixer
l'altre... Clar, aquí ja has de decidir deixar l'elita més.
Però jo... titularitat no ho he dit, de que ell vulgui ser titular. O sigui, ell accepta el rol de suplent perquè entenc que té els anys que té, però que, evidentment, segurament la poca participació que ha tingut en últims partits aquí al Barça o sigui, es projecta la temporada que ve i és molt diferent dir-li ets el segon davanter nou, o el segon nou, en aquest cas, el suplent del nou, que no, bé, ja aniràs tenint minuts, no? És molt diferent. I pel que fa a la part econòmica, sí, és el que dèieu, eh? O sigui, o és el que us deia, vaja, perdó, que és que segurament ells no s'esperava una oferta tan a la baixa, tot i que ja sabia que seria a la baixa, i per això doncs, totes aquestes qüestions són les que estan valorant i que està parlant doncs, amb la família, la seva germana i la seva mare, que són persones doncs, per ell també importants, i vaja, és una decisió, com diem, molt, també molt personal i que necessita doncs, valorar-la, perdó, bé.
Hi ha un exemple de davanter veterà i que ha optat per mantenir-se en el club, seu club, que és el que és Estuani, el Girona, amb un paper absolutament de suplent. El tema de la fitxa amb el cas d'Estuani no sé com està.
Jo crec que no és de suplent.
Jo crec que Estuani cobra com tu dius.
Vaja, ara igual el Solà em renyaria perquè... però jo crec que Estuani és de llarg el jugador que cobra més del Girona.
I tot i així, jo ja per acabar aquesta intervenció, el que no entenc gaire bé és per què tot això ho estem centrant en la voluntat de Lewandowski. Perquè és que
a mi
això
també em crida molt
l'atenció. Qui hauria de decidir si vol o no vol Lewandowski?
No, és que el Barça ja ha decidit, i a mi això és el que em crida l'atenció, que el Barça hagi decidit...
una oferta a la baixa,
que, no? Bé, que vol continuar amb un jugador que a l'agost farà 38 anys i que, evidentment, no tindrà és a dir, no tindrà un paper de titular. Per tant, jo només puc pensar que pretenen incorporar un nom, no, i amb que amb qui no compten és en Ferran Torres, perquè no tindràs tres nous.
Laporta va dir des del començament, ha estat tota la campanya dient que ell volia renovar a Lewandowski. Li està molt agraït perquè va venir en un moment difícil, va decidir no guanyar tants diners com podia, segurament, aunque ha guanyat molts, i és el millor pagat de la plantilla, i és com, jo crec, tinc la sensació que és una manera d'agrair-li els serveis prestats.
Una mena d'acte de generositat.
Sí, i a partir d'ahir és...
és que així ho va dir Laporta.
Sí.
I a partir d'ahir és Lewandowski el que s'estimi més, si és la carrera professional, i l'acabar su carrera professional com ell vol, que és jugant i no sent un suplent del suplent, o quedar-se a viure a on has dit... que té la casa.
Ho ha dit el Bernat.
Jo,
la veritat, sóc fatal.
Pues, o quedar-se a viure al Garraf.
No sé si és per Castelldefels, Gavà, més cap a Sitges... Bé, sé que és una casa que se l'ha fet.
Casoplon.
La Laia ens ha situat com està el cas Lewandowski, pendent de decisió del polonès. En principi, fins que no resolgui la Lliga, no en sabrem res, perquè s'ho ha de pensar bé el polonès. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
I ens quedem amb el debat que posava al damunt de la taula, que és on volíem anar per al Bernat. La Sònia vota no. Algú continuaria amb Lewandowski en algun escenari? Hi ha possibles escenaris on et pot encaixar, o on potser l'has d'encaixar. És a dir, si, m'ho estic inventant, perquè no crec que Ferran vulgui sortir, però si la teva solució per acabar fitxant un supernou és haver de vendre't Ferran Torres i mantenir un segon nou que sigui de la gamma Lewandowski, és un escenari. Jo no dic que sigui el millor ni el que jo faria, però se m'acut que és un possible escenari.
Mm-hmm. Jo no. Jo, si fos per mi, jo no. Jo crec que gràcies Lewandowski ha sigut un jugador fonamental pel Barça, per exemple, l'any passat per guanyar la Lliga. És un tros de professional, un tipus que es cuida moltíssim, perquè si no arribes a aquesta edat en el físic que té, i moltes gràcies per tot, però primer el Barça necessita diners. Anem ja per el quart any?
De la porta, sí.
Sí, però...
Sense
1-1.
Sí, cinquè.
Pues el cinquè. Pues el cinquè any sense 1-1. I el sou que allibera Lewandowski és molt important per aconseguir l'1-1.
Però el seu sou quedarà alliberat, en teoria, pel que diuen, que si és una oferta a la baixa quedarà alliberat de tota manera. Vull pensar que quan diuen oferta a la baixa és realment a la baixa. És a dir,
Sí, però aún así, por molt a la baixa que sigui, és a dir, és que allibera un espai, o sea, és un matalàs...
Si la teva intenció com a club...
És un matalàs que el Barça necessita.
Si la teva intenció com a club és fitxar un nou i quedar-te Ferran i Lewandowski, òbviament suma. Una altra cosa és que aleshores alliberes Ferran Torres, però que a mi, entre la tria de qui ha de ser el suplent, veig més de revulsiu un Ferran Torres que et pot aportar coses diferents des de la banqueta que no Lewandowski, perquè quan no t'està...
Coses diferents no sabem perquè no sabem qui seria el titular, però potser...
Coses diferents, però vull dir, respecte al que hi ha al camp, que tu en aquell moment no t'estan sortint les coses,
i
jo crec que Ferran Torres et canvia una mica més el panorama, que Lewandowski simplement és incorpores un rematador al camp.
És així, sí, sí.
A veure, un futbolista que ha fet 118 gols, jo crec que és per treure's el barret.
Totalment.
Menys temporades
que són dues...
Eto va fer 130 gols en 5 temporades, i aquest home en 10 anys més em porta 118.
Són dues coses diferents, jo crec, eh? Vaja, jo crec no, és evident. Jo crec que el fitxatge a Lewandowski es pot resumir com un èxit, per mi, rotund.
Sí.
Perquè en aquell moment de penúries... portar un futbolista d'aquest nivell...
I que en aquell moment no era tan fàcil que poguessis atraure un jugador que ell... No al Barça, ell estava a primera fila. Uh-huh. Jo crec que l'operació, no hem guanyat la Champions, però amb Lewandowski guanya les tres lligues en quatre anys, que a mi em sembla flipant.
Sí, sí.
Dit això, una altra cosa és què fem amb ell ara. Amb ell o què fa el Barça amb el nou, que és la qüestió.
Aquest noi ha passat de marcar 42 gols de temporada passada a 5 gols del millor Ronaldo, o sigui, del Ronaldo del Barça, i va estar un mes lesionat, el darrer mes de temporada, i aquest any en porta 17. I l'altre dia, el dia Atlètic de Madrid, sobretot el partit d'anada, el primer gol de l'Atlètic de Madrid ve d'una desídia a la pressió, una mica que ja l'hem vist, no desídia, és que té una edat, o sigui, farà 38 anys a l'agost, aquest noi. Aleshores, jo crec que jo em quedaria molt més... I aquest factor de la baixada de tensió, de la pressió, que és una de les...
El gol de l'Atlètic de Madrid, dimarts.
El gol de l'Atlètic de Madrid del primer partit aquí, l'expulsió de Cubarsí.
Ah, no, és que estava pensant el partit de dimarts, dic, cony, si no hi era.
Ve d'una falta d'atenció, de fer una pressió i una falta tàctica com calia, que és de Lewandowski. Dos anys enrere...
De Lewandowski, d'Olmo, de Pedri...
Fa dos anys enrere...
Aquell gol té molts pares.
A la llista de Xavi Hernández, Lewandowski no estava.
No.
Val? Perquè era... I bueno, el tema de la pressió, i sobretot al final de temporada, i després va fer 42 gols, que va ser brutal. Però un dels factors perquè el Barça prescindís de Gundogan era perquè Flick, que els coneixia, no ho veia tots dos, no veia Gundogan de mitja punta i Lewandowski davant, perquè allò no hagués impressionat ningú. Ara bé, jo, entre els dos, jo em quedaria Ferran. I després, en el tema del Ferran, que li queda un any de contracte i no renovat.
Que també és significatiu.
Que també és significatiu, exactament, per veure quins moviments pot fer el Barça, per el que deia la Sònia, perquè potser és a saber si pot entrar una operació amb Julián, perquè Mateo Alemany ja va fitxar Ferran Torres pel Barça Ferran i el té molt bona consideració, però el Ferran també té... És allò de la gran família del vestidor. Ferran és ungla i carn amb Pedri. I amb tots els altres, tots els jugadors que van sortir l'altre dia a l'11 inicial, quasi tots són amics.
És veritat.
I llavors un mata per l'altre. I vas veure una primera mitja hora del Barça que era descomunal. I aquests temes també ajuden.
Però estic d'acord, però ja hem passat per les èpoques en què les relacions d'amistat passaven per davant de les decisions esportives.
Sí, però Ferran té una edat, no és la de Luis Suárez, de Busquets, Sergi, o d'Alba,
no
o de Piqué.
No em sobra Ferran a la plantilla de cap de les maneres, però si hi ha un criteri esportiu, de qui sigui, de Deco, de Flick, de Laporta, que és que no, m'és igual si és amic del Susum Corda. El Bernat està tip de la gent que no vol guanyar Champions i jo ja estic tip d'amics.
Doncs jo prefereixo la Lliga, també. Jo prefereixo la Lliga i ell ho sap. Després de perdre 1-2 amb l'Atlètic, o 0-2 amb l'Atlètic de Madrid, li vaig dir, dissabte hem de guanyar l'Espanyol. O sigui, assegurem la Lliga.
Bé, el Bernat també volia posar tots els titulars al derbi. Us haurien de castigar amb un bastó a tots.
Sí. Jo,
ja estan castigats.
Estem castigats.
Sí, bueno, home, estem eliminats.
Esteu eliminats.
Bueno, si no ens haguessin eliminat més tard.
Bé,
tot i
que tens raó que són temes diferents, no vull deixar de dir que per mi Lewandowski ha estat un fitxatge exitós per sobre de les expectatives que jo crec que molts teníem.
Possiblement.
Pensàvem que era un fitxatge que venia aquí perquè Pinizavi el col·locava, un veterà, doncs ha fet quatre temporades espectaculars, a un rendiment golejador impressionant, ajudant el Barça a guanyar títols, especialment aquestes lligues que comentem, i per tant, reconeixement i aplaudiment. Un gran golejador, un gran professional del futbol. però el futbol jo crec que s'ha de regir per qüestions pràctiques i més fredes, i per tant els agraïments i les bones paraules estan molt bé, però jo crec que ja s'ha acabat l'etapa de Lewandowski al Barça, i el Barça ha de mirar endavant i ha de fer-ho tot, fins i tot rascant els diners que costi Lewandowski, encara que sigui una fitxa molt baixa, per tot això invertir-ho en un altre tipus de futbolistes, sigui el nou que busca el Barça o fins i tot per poder reforçar altres posicions. És a dir, el Barça ha de millorar la plantilla. Ho hem vist claríssimament a la Champions.
Claríssim.
L'ha de millorar, i per tant passa sobretot pel recanvi al davanter centre. I Ferran Torres me'l quedaria de suplent, però si hi ha una bona oferta per Ferran Torres, aleshores també en parlaria.
Hi ha un Mundial, es pot revaloritzar més. I Rafinha ja és un altre meló, però bueno.
També fora?
Si venen amb 90 quilos o amb un llacet.
Home, no amb crec. Aquesta, no, si bueno, un Mundial espaterrani igual sí, però no? Aquest any no crec que vingui ningú amb 90 quilos. No. Seria una gran sorpresa. I efectivament...
Home, Rafinha té alguns entrenadors que estan enamoradíssims de Rafinha, entre ells Simeone. Sí.
Rafinha per Julián. Ah. Ja, aquesta ja la vam, sí, ja la vam comentar. Ja la vam comentar i crec que ens va semblar que no colaria. No? Tu creus que Simeone
potser
canviaria?
Sí que cola,
no, però no signaries tu?
Home, jo sí, però...
I potser Simeone també.
Millor Rafinha, jo crec que...
Però els de l'Atlètic de Madrid, a part de l'Englet, que l'altre dia va haver una estona que jugava amb nosaltres, normalment els hi regalem als jugadors. Mm. No,
però ahí conta, no. el que estàs dient, ahí conta que estàs emprenyat en Rafinha.
Jo et dic que el millor Rafinha ja l'hem vist. I hi ha certes actituds que no m'agraden. No m'agraden.
La primera part de la
frase... La setmana passada ja, tremendo. Ja no només el del viatget a Boston, perquè mira, això és igual, mala pata es pot lesionar. Però aquesta escenificació d'anar a recolzar l'equip, telegrafiant i retransmitint el viatge en vol privat. Cobercino, vaig veure que digui, estic aquí, sancionat i tal. I després el numeret que va fer la gespa. I després les aclaracions... anant al marge del Departament de Comunicació del Barça, que no tenia ni idea de què havia parlat, i ja veurem si el sancionaran, doncs escolta, la sanció no, ja se la mengi ja veurem, a l'equip del fitxa.
Ja veurem, no.
Si és que el
sancionarà. Vaja, coneixent a la UEFA seria una gran sorpresa que no li caigui un bon paquet. D'acord, hi ha unanimitat. Lewandowski fora, qui? I us demano un nom, la vostra preferència.
Julián.
És que no n'hi ha Julián.
Harry Kane.
Ja, clar. També,
no? Home, si es pot triar sí. Harry Kane, no?
Bé, si es pot triar. Lewandowski.
Julián és molt més jove,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però Julián...
Vull dir que en tots dos que pagaries el gust i les ganes.
És més difícil de fitxar-lo. Amb Harry Kane sempre hi ha aquesta nebulosa opció, no? de la clàusula alliberatòria, que mai ens queda clar,
no? El mes de gener. El mes de gener eren, sí, perquè eren 60-65, i si no...
Però el Bayern, bé, no ho sé, ja li vam comprar a Lewandowski.
Mira, fem una cosa. De Julián ja en parlarem amb Mateu Alemanyo un altre dia, que segur que ens atendrà. Anem a Múnich amb un periodista que truquem tot sovint quan tenim dubtes sobre el Bayern. Javier Cáceres, bona tarda.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estem?
Bien, bien, bien. Bueno, bien y un poco triste porque... He estado aquí en Barcelona un par de días, toda la semana en España por Champions también. Me lo he pasado muy bien, la verdad, y ahora tengo que volver a Berlín por cuestiones de trabajo. Me gustaría quedarme aquí con el tiempo que hace. Espectacular.
Per Champions i perquè ahir vas presentar a Barcelona el teu últim llibre, El gol de mi vida, més amb un padrí d'excepció com el Santi Jiménez. De seguida et pregunto pel llibre... De què va? Perquè fa la sensació que és un llibre molt i molt especial per futbolers, però abans, ara parlàvem de Lewandowski, de possibles recanvis de cara a aquest estiu, només per descartar, a Múnich ningú veu cap possibilitat que Harry Kane surti aquest estiu.
Ahora mismo no, en absoluto. O sea, está tan a gusto él y está tan a gusto el club con Kane que no hay, digamos, no hay debate ni posible de que pueda dejarlo. De hecho, él tenía una cláusula que le permitía salir este verano, la dejó pasar, en lo que es una señal bastante clara de que él quiere seguir en Múnich y todo indica que seguirá. Vamos, no concibo otra cosa, y en el Bayern están tan felices que Uli Hoeneß, que en algún momento llegó a decir que jamás el Bayern de Múnich pagaría 100 millones de euros por un futbolista, dijo ahora que él, ahora viendo lo que ha dado Harry Kane al Bayern de Múnich, pagaría 150 sin pestañear. O sea que Por ahí van las cosas. No creo que valga la pena hacerse ilusiones con Harry Kane.
Porta tancada. El Barça va aconseguir prendre-li Lewandowski al Bayern, però amb Harry Kane aquest estiu, com a mínim, res de res. Escolta, Javier, el gol de mi vida, que, insisteixo, el vas presentar ahir a Barcelona i que, bé, podria ser un llibre com se'n fan tants de futbol, però és molt especial. Com és aquest llibre?
Bueno, es el periódico de Cataluña tuvo un titular que me gustó mucho. Eran goles dibujados en primera persona. Y es así, o sea, son goles narrados por sus autores y al mismo tiempo dibujados de su puño y letra. Letra no, son los dibujos, digamos, bocetos de los goles que marcaron una serie de futbolistas, yo diría que de leyendas del fútbol: Pep Guardiola, Gary Lineker, Di Stefano, Stoichkov, Pelé. Massinho, el padre de Thiago, Alcántara, es decir, gente con la que he estado reunida en los últimos 20 años, a los que en algún momento de entrevistas o en encuentros furtivos le pregunté cuál había sido el gol de su vida y les pedí que me lo pintaran en una libreta que siempre llevaba encima. Uh-huh. Y el resultado de todo esto es el libro, efectivamente.
Es curioso. Perquè, Javier, en una època de la immediatesa i de la impaciència com vivim ara, ara ho explicaves aquest llibre,
20 anys.
Fa 20 anys que el fas.
Sí. Sí, esto empezó hace ahora ya 21 años en un viaje que hice a Chile, un reportaje sobre el Mundial del Mundial del 62, y me reuní con Leonel Sánchez, un mito del fútbol chileno que falleció. Él me habló de un gol que le había marcado Lev Yashin, el portero de la Unión Soviética, uh-huh. Y trató de explicarme yo le pregunté cómo había sido el gol. Y yo, francamente, no conseguía visualizar lo que me estaba comentando. Entonces yo le pedí que me hiciera un dibujo de cómo había sido el gol en el terreno de juego. Me quedé con ese dibujo y descubrí que era algo realmente particular y especial. Y eso lo mantuve a lo largo del tiempo. O sea, siempre llevaba una libretita Moleskine conmigo y trataba de convencer a mis interlocutores de que me, no solo me contaran su gol, sino que también me lo pintaran.
Javier, yo dibujo de pena. ¿T'has trobat algú que et digués, Javier, yo esto no te lo sé dibujar? Te lo cuento, pero no lo sé dibujar.
hubo quien no quiso dibujarlo. Una vez me encontré con Ronaldo Nazario, para mí el auténtico Ronaldo, y que me habló del gol que creo que todos tendremos en mente cuando pensamos en Ronaldo, el gol que le hizo al Celta de Vigo, aquella galopada
Compostela.
Por media cancha. Sí, perdón, eso, exacto. Y sin embargo no quiso dibujarlo. Le dio, creo yo, algo de
pudor. Era muy largo.
También, sí. A Beckenbauer me costó convencerlo. Tuve que hacer... Ahí hubo dos, tres intentos. Uwe Seeler salió corriendo casi prácticamente. No quiso pintar. Pero la verdad, las cosas que... Y por eso que ayer lo contó alguien, 129 goles, es que la mayoría de los futbolistas, uno, les encanta hablar de sus goles y recordarlos. Y dibujarlos es una forma diferente de hablar de ellos y de contarlos, ¿no? De recordar la jugada, de detenerse en aspectos muy particulares de una jugada, de lo que hay detrás de un gol, porque detrás de cada gol, eso me lo dijo Valdano, que escribió un prólogo que me parece muy, muy bonito, detrás de cada gol hay una historia, y en la mayoría de los casos es así. És així, alguna d'elles està ahí.
Doncs si us agrada el futbol i teniu pensat comprar un llibre per Sant Jordi, que jo crec que és obligat, aquí teniu una proposta. El gol de mi vida, firmat pel Javier Cáceres i dibuixat per 129 llegendes del futbol i els seus gols. Javier, Dankeschön i moltíssima sort.
Danke a ustedes.
Doncs ara que ja sabem que Harry Kane serà que no... Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara s'aproparà la Sònia. A veure.
Hola,
no, continua molt lluny.
No estàs
com lluny. Hola, Sònia.
Ara s'ha apropat. Doncs no sé.
Renovaria la nostra audiència Lewandowski, sí o no?
Doncs no, i contundent, eh? 80% a favor de la no renovació de Lewandowski. El Jordi Durant diu, en principi no, però depèn de l'alternativa, com sempre. L'Ivan diu, Lewandowski no està donant el nivell des de finals de la temporada passada. Seria una bogeria renovar-lo. Prefereixo alguna opció de la casa amb Ferran o jugar amb un fals nou. L'Alfonso diu, depèn si podem fitxar un davanter top, titular de rendiment immediat, perquè si el tema econòmic no és possible no seria mala idea que es quedés una temporada més. 15-20 gols en totes les competicions els faran un altre rol, esclar, amb menys minuts i menys sou. El Biel diu, li hem d'agrair els serveis que ens ha donat, deixar-lo marxar i portar algú molt més jove i que es complementi amb el Ferran. El Lluís diu, té una fitxa massa gran i ha deixat de ser qui era. L'edat, per desgràcia, no perdona, i amb l'estalvi de la seva fitxa i la de Rashford, hem d'anar per un davanter top i ara ja hi anem una mica tard. O el Sergi diu, si ja no pot jugar ara, imagineu-vos l'any vinent, és un exjugador i això és llei de vida.
Quin percentatge has dit, Sònia?
20-80.
20-80, eh?
Sí.
Aquesta pregunta la vam fer l'octubre, és a dir, a l'inici de temporada, si el renovaria la gent un any més, i aleshores el no era d'un 65. 65-35, era aleshores.
S'ha
anat pujant el no.
S'ha endurit el no, però ja era un no.
Ja era un no,
sí,
sí. I
encara no sabíem com aniria la temporada, que efectivament ha registrat aquesta davallada. També us dic, has dit 17 gols?
Ferran 19.
Són pocs, perquè és que l'any passat va fer 40,
sí,
que era una autèntica bogeria. Jo crec que un terme a mig segurament canviaria l'opinió de la nostra audiència.
Sí, però a l'octubre tot just començava la cosa, eh?
Sí, però va començar lesionat, suplent, no marcava, en fi, segurament era aquesta època. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Farem una pausa, però ja sabeu que ja la d'avui ve amb entrepat de tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
En aquell partit es van fer 4 gols, un dels quals el va fer un davanter espanyol de l'equip que va acabar perdent. Quin partit és?
Parlem d'un partit que es va jugar a Europa en què hi va haver 4 gols, un dels quals...
Ja va enviar?
Sí.
Els va fer un davanter espanyol de l'equip perdedor.
Són moltes pistes en una pista,
sí,
eh?
Sí. La primera, perdó, era una castanyeta. Aquesta segona sí que porta molta informació. Ara teniu uns minuts per reflexionar.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals i el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia, i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depó tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depó, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Fes-te del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a bricodepó.es.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
Ostres.
Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Dos estils de joc antagònics. La teranyina defensiva asfixiant de Simeone contra la fórmula guanyespais del matemàtic Materazzo. Una batalla duríssima pel control del temps i l'espai en un duel espectacular que val un títol. Final de la Copa. Atlètic de Madrid, Real Societat. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb fundes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Xènia Garcia, Pilar Rebaque, Teresa Lecha, Maribel Ferrandi, Carme Travesset, Núria Cadena, Soledat Real o Blanca Serra, morta fa poc.
Quan baixo per la Via Laietana...
Van ser torturades a la comissaria de Via Laietana.
Quan t'interroguen sobre...
Torturades. El relat de tot el que van viure a mans dels policies de la comissaria.
Me ha tocado, maja.
L'explicació en primera persona dels seus entrebancs polítics i judicials i la seva lluita perquè tanqui l'edifici més fosc de Barcelona. Torturades. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La tutoria, pista número 3.
El primer gol d'aquest partit va arribar molt aviat, al minut 4. Quin partit és?
Bernat Soler fa cara
de... del gat que es va menjar...
L'ha enviat i d'haver encertat. El primer gol d'aquest partit va ser al minut 4. És un partit que es va jugar a Europa, que va tenir 4 gols,
sí.
I un dels quals el va fer un davanter espanyol de l'equip perdedor.
Sí, ara jo sí.
Tothom ho té claríssim, menys jo. Doncs mira, d'aquí una estona estaré molt interessat a veure què explica la tutora. Les 8. Encara un parell de qüestions relacionades amb el Barça. La primera, directament, Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Té a veure amb la queixa que va presentar ahir el club, o que va anunciar ahir el club davant la UEFA, la segona en una setmana pels arbitratges. Avui hi ha posat veu el president Juste.
Sí, declaracions dels mitjans del club davant aquestes queixes a la UEFA per l'actuació arbitral al llarg d'aquesta eliminatòria dels quarts de final. Juste diu que no entén tantes errades seguides, quan hi ha tants àrbitres, diu, en un camp de futbol, i expressa aquesta indignació del club.
Bueno, pues una sensación de felicidad, de orgullo. Al final, el mejor jugador de la historia se ha fijado en el club. Eso es mérito...
Aquest, evidentment, no sé qui era, la veritat, però... Aquest és del...
És l'Ignasi Sanabra, l'entrenador.
A veure, ara sí escoltarem el president del Barça.
Hem volgut fer una queixa formal davant la UEFA a l'eliminatòria que ens ha deixat fora de la Champions. Errors greus que hem volgut manifestar amb aquest comunicat, que estan molt ben exposats i que creiem que no s'ajusten en el reglament de futbol i que, per tant, ens han provocat un greu perjudici econòmic i esportiu que reflexa la nostra indignació davant de la UEFA, no?
Bé, que hagi parlat Juste, per cert, no és gratuït, eh? És el president en funcions, però és el president. L'estratègia del club és clara, que és deixar clar que el president ara és Juste i no la porta. Aquí també hem sentit aquests dies, sí, parlant dels àrbitres...
L'estratègia flaqueja després de la superrajada del que no és president i que dos dies després parli el president, però en fi, és una estratègia com qualsevol altra.
Segurament amb el comunicat d'ahir, doncs, potser ja n'hi havia prou, però és veritat que que l'estratègia avui ha marcat que també parlés Juste, perquè no sembli que l'únic que parla és la porta i per tant, clar, no és el president i parla com si fos president, però i això el podrien inhabilitar.
Però quina importància té això?
No, la porta ha posat molt d'èmfasi i això ho va dir un cop havia guanyat les eleccions, en no fer cap gest que pogués donar a entendre que ell estava exercint de
president.
President
electe.
I per això va
Jo crec que ell té dret a expressar-se, perquè a més és president electe.
Però una cosa no casa amb l'altra.
Una altra cosa és que, per exemple, que no tinc cap dubte que també ho fa, es posi a negociar, m'ho invento, amb Julián Álvarez. Però diguem que estan guardant les formes perquè, bé, estan escamats del primer mandat en què els van denunciar i van perdre un any de mandat, i jo ho entenc. Ara, si tu surts a fotre la gran rajada, que tens tot el dret a fer-la, i al cap de dos dies surt Juste amb el discurs de Juste...
Amb un to institucional.
Sí, no se'n té per enlloc, però és igual.
Per si de cas surt, per deixar clar que ara és el president.
Efectivament, el president és Juste. Jo entenc que el Barça se senti perjudicat, jo sóc el primer que ho pensa, d'aquí a fer-ne gairebé un acte de victimització, i sobretot perquè és que crec que les queixes a la UEFA no serviran per res, no acabo d'entendre-ho, però no sé, Sergi, tu que ets especialista en comptes pendents arbitrals, no sé si ho compres.
El del partit d'anada jo sí que crec que mereixia una queixa formal, perquè és una cosa molt flagrant i no és una cosa d'interpretació, sinó que és una falta d'aplicació del reglament pura i dura. Ara, l'altre dia, doncs mira, partits com aquests n'hi ha tants, no? Hi ha jugades per un costat, per l'altre i tal. Tampoc. Jo sé que és un arbitratge en el nivell, en el global de l'eliminatòria, perjudicial.
Jo això t'ho compro. Jo no veig el guany és en fer queixes, quan sobretot la setmana anterior s'han rigut de tu amb... No, gràcies, és inadmissible. És veritat que formalment la queixa del Barça no hi havia per on agafar-la, però que et contestin amb una paraula...
La primera queixa?
Sí.
Bueno,
home, si tu demanes que canviïn, que canviïn el resultat del partit...
Però que admetin l'error, la temporada passada...
Sí, però, si tu vols,
va trigar uns quants dies...
Però si tu vols que admetin l'error, preguntes com nassos han aplicat el reglament a la jugada de Pubill. Això és una queixa que a mi em semblaria raonable. Si tu fas gairebé una esmena a la totalitat del partit, el més normal és que et diguin que et moqui la iaia, que és el que va fer la UEFA, a part de que a mi no em convenç gaire estirar el tema arbitral dues setmanes. Ja està, ens han eliminat.
Crec que ara, la setmana, potser ja no.
Jo crec que té raons per sentir-se perjudicat, però no per, no per torturar-se ni per estar tota la setmana i tot el mes que gens de l'arbitratge.
És fer el gest de cara a la galeria també i el mostrar que estan molt emprenyats i mira que emprenyats estem, que posem una queja formal. Bueno, pues vale. Pues...
I de cara al teu vestidor, gairebé et diria, perquè és veritat que jo vaig tenir la sensació que els jugadors també centraven molt les queixes en l'arbitratge.
Bé, de fet, després de la primera, Flick ho va agrair públicament. Vull dir que és cert que el vestidor, diguem-ho així, els agrada sentir-se protegits, i jo ho entenc, però si ja t'han dit que no a la primera...
No sé, jo amb això tinc una visió molt radical i molt allunyada del que pensa la majoria de gent. A mi m'incomoda que el Barça faci notes de la gent, vull dir, dels aficionats, jo detecto al meu voltant una gran indignació amb els àrbitres, veuen teories de la conspiració per totes bandes, i a mi em fa una mica de pena que el Barça enviï notes a la UEFA dient que havia de treure una targeta groga i no sé què, perquè quan ho han fet altres clubs o fan altres coses, som els primers en riure'ns-en i criticar-ho. I quan el Barça no s'ha queixat dels àrbitres, n'hem fet gala i n'hem tret pit i n'hem estat orgullosos. I a mi em sembla que criticar els àrbitres és d'equips i de clubs petits. I jo crec que el Barça està molt per sobre d'això. Insisteixo que sé que això...
No és una opinió populista.
No. I el Barça, jo crec que l'eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid no l'ha perdut pels àrbitres. Jo crec que no l'ha perdut pels àrbitres.
Hi ha decisions arbitrals que no t'han ajudat.
Sí, però no sabem què hauríem de dir. I, en canvi, sí sabem que tu has perdut un partit a casa per 0-2.
Però jo entro en espiral de comunicats i queixes i tal, no, però, per exemple, el tema del Pubill, o fa dues temporades que hi ha, casualment, una càmera, quan Lamine Yamal marca el Bernabéu i aquella càmera no va, casualment, i la pilota havia entrat.
Sí, sí.
I després van aparèixer preses des de la...
Sí, però jo també recordo
quan
èpoques...
Són coses molt flagrants.
Jo recordo èpoques sí. Que la UEFA, a la Champions, el Barça tenia uns arbitratges que doncs havíem de, a vegades, dissimular una miqueta. Perquè ens feien uns regalets que, bueno...
Parles al Chelsea.
Jo parlo de...
Mira el partit de Nadal, Chelsea. Sí.
Parlo, per exemple, de la remuntada amb el PSG.
El 6-1, sí, el 6-1, sí.
Parlo d'una expulsió de Van Persie contra l'Arsenal al Camp Nou, per allunyar una pilota...
Sí, sí. Sí, home. Però que quan tu futbolísticament estàs exuberant, l'arbitratge tens la sensació que et va més...
Que et rema més a poc. Hi ha hagut de tot. I com va dir un dia aquí l'Oriol Domènech, els àrbitres s'equivoquen, com s'equivoquen també els delanters que no marquen gols.
Sí que és veritat que hi ha escenaris que intimiden més a uns àrbitres que a uns altres escenaris.
El que vull dir és que...
I ja sabeu per on vaig.
Jo no crec que hi hagi cap campanya ni cap voluntat de... O sigui, ara, si es fa respectar o no es fa respectar... home, és veritat que el Barça, si vols, ha comprat números per no fer-se respectar, xiulant l'himne de la Champions, amb el tema de la Superliga, tot i que després és veritat que el Madrid ha guanyat la Champions.
És que el tracte que té el Madrid, ara no hi estarien d'acord, perquè hi ha queixa també a Madrid per l'expulsió de Camavinga, però el tracte del Madrid desmunta la teoria, la Superliga ens penalitza. No, la Superliga no, serà una altra cosa. Però la Superliga no, perquè el Madrid ha estat el capità general de la Superliga i no està maltractat pels àrbitres a Europa.
Bé, l'altre dia diuen que no, sí, no?
Sí, sí, collons, es queixen de l'expulsió, però no, ningú veu els dos gols, previs, sí. El 2-2
de Madrid. I l'eliminatòria amb el Benfica.
Com?
L'eliminatòria amb el Benfica, que hi ha tres jugadors que no haurien d'haver jugat al partit de tornada.
Sí, no sé, sí. Jo no tinc la teva memòria fotogràfica.
Jo el que
vull dir és que... Vinícius, que
estem entrant, no sé si és per culpa del VAR, que no està intervenint, però estem entrant tant a Europa, ara,